Arribant amb Sílvia Coppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
El seu lema de vida és: quan estimes tot el que tens, tens tot el que vols. El seu secret, envoltar-se de persones millors que jo, diu. La seva vida i la seva carrera esportiva són com la de l'au fènix que, malgrat les adversitats, sempre reneix i torna a començar. Tot i la discapacitat visual que l'acompanya, de menuda, quan li preguntaven què vol ser de gran, ella ho tenia claríssim: vull ser atleta, campiona, diem nosaltres.
L'atleta de Castelldefels, Helena Congost, va aconseguir ahir la medalla de plata als 1.500 metres, que dona a Catalunya el seu quart
medall. Durant anys i anys hem anat sentint com li feien entrevistes, fins que ha arribat a aquests Jocs Olímpics d'aquest 2024.
Me gustaría que todo el mundo sepa que no me han descalificado por hacer trampas, sino que me han descalificado...
Aquí les coses es van torçar. Què va passar? Ho expliquem tot seguit, perquè nosaltres ho vam dir, però ho vam dir en tots els idiomes a tot el món.
In París herrschte großer Wirbel, als die spanische Läuferin Helena Congost am Sonntag...
I precisament aquesta situació viscuda als Jocs Olímpics de París, que l'ha deixat sense medalla per ara, l'ha portat a ser reconeguda més enllà del món paralímpic i de l'àmbit esportiu. Per sobre de la competitivitat, ha vençut la humanitat. Qui és la nostra campiona? Avui al divan, l'atleta Helena Congost. Benvinguda.
Hola, moltes gràcies.
Has vingut corrents des de Vic?
No.
Què està passant aquí? Què està passant?
No m'han deixat.
No t'han deixat, no. Prou que ho hauries intentat, eh? Benvinguda, dèiem.
Escriurem que tot no va ser fàcil.
A fe que no.
Cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem caminant per les estrelles i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser.
Aquesta cançó per iniciar el teu divan, Helena, és sensacional, eh? Aquest Escriurem de Miquel Núñez et defineix, no?
Pell de gallina, sí, moltíssim. Em sento molt identificada.
Mira.
Mirades d'amagat, les cançons que em vas cantar són les que vull cridar si m'esperes.
A veure com cantes.
Va. Va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser.
I l'Helena té un somriure ara gran. La música ha estat molt important, és molt important, no?, al llarg de la teva vida jove.
Sí, sempre he tingut un vincle molt maco, molt important. I després, sent esportista d'elit, vivint moments molt intensos, amb molta pressió, la música sempre ajuda.
La música sempre ajuda. Clar, la vista, percentatge petitó, no tens ara?
Sí, cada vegada menys. Els embarassos, els moviments hormonals, el cos també alteren bastant tot el que és el tema visual i, bueno, això és degeneratiu, així que, bueno, mica en mica ha anat avançant i... I res.
Clar, però ho dius amb un somriure, cada vegada menys, i m'ho dius amb un somriure. Els embarassos, i no s'hi ha posat per un o per dos, per quatre embarassos. Què estem fent amb els embarassos? Tantes criatures, campiona.
Doncs mira, jo sabia que si em quedava embarassada podia ser que aquesta malaltia avancés més ràpid, però mai he deixat de fer res per això, perquè potser em pot passar igualment. Jo tenia un somni que era ser... la millor atleta del món corrent, i també tenia un somni que era fer una gran família, i de moment els dos somnis els he fet realitat, així que molt feliç.
Molt feliç, l'Helena Congost.
Bendita la vida, que la pena se vuelva canción.
Uau, aquí jo hauré de fer avui superreverència i de genolls, eh? Com si anés a Montserrat, eh? Que maca aquesta cançó, Bendita la vida, xarango. Això és la teva actitud vital, no?
Sí. Al final és, jo crec que és... T'has de prendre les coses, això, amb energia, amb vitalitat, amb un somriure, perquè al final vida només en tenim una, i passi el que passi s'ha de saber gestionar i seguir.
I d'on ho has après, tot això?
Res, suposo que a base d'experiències, a base de viure situacions, no?, que t'ajuden a saber relativitzar ràpidament les coses.
Ara estàvem dient que finalment li han tret, finalment per ara, li han tret la medalla als Jocs Olímpics. Què va passar? Que a 10 metres de la meta i amb més de 3 minuts d'avantatge respecte a la següent corredora, la japonesa Misato Michihita, la maratoniana, la nostra, va ser desqualificada i va perdre la medalla de bronze per deixar anar uns segons de res la corda per socórrer el seu guia, en Mia Carola, a qui li van fallar les cames. Però això està en revisió. Jo, Helena.
Sí, sí, sí. De fet, en Mia va començar malament al quilòmetre 30. La marató té 42 quilòmetres. Doncs al quilòmetre 30 ja em va dir, Helena, no vaig bé, tinc molt mal de cames, tinc moltes rampes i no vaig bé. I vam dir, l'única cosa que podem fer ara mateix és intentar gestionar el nostre esforç, el ritme que tu puguis anar, perquè la de darrere ja no ens agafa. Per tant, anem a mantenir aquesta medalla. Després la imatge que s'ha vist a totes les televisions i tots els diaris és a falta de 10 metres a meta, perquè realment quan se li enrampen les dues cames alhora quasi cau, i jo per un gest involuntari o voluntari, no ho sé, perquè
en
aquell moment...
Un reflex d'ajudar,
va ser una reacció tan ràpida que va ser d'ajudar-lo, i al jo fer un gest diferent del córrer se'm va escapar la corda que portem a la mà, que és la corda que ens uneix guia i atleta. I això va ser motiu pel jutge per desqualificar-nos després que aquesta atleta japonesa reclamés. I bueno, la sort és que es va posar en contacte amb mi un advocat molt famós en el món de l'esport, en el món del futbol i en el món del dret europeu, que és Jean-Louis Dupont.
Dupont, anava a dir. I com ho tenim amb aquest advocat? És un crac, eh?
Sí, sí, sí. Jo realment que aquesta eminència es posés en contacte amb mi m'ha tranquil·litzat molt. I va decidir el primer pas... fer una carta amistosa cap al COI, a l'IPC, al govern francès i als organitzadors dels Jocs, i ara estem a l'espera.
I si no, a partir d'avui mateix, què és el que fareu, de diumenge? Sí.
Doncs l'advocat suposo que tirarà via judicial.
Tirar via judicial, què vol dir, concretant-ho?
Bueno, doncs en comptes d'anar a les bones, no? I demanar, sisplau, que revisi la situació, doncs suposo que pues, ja aniríem a tibar, no? dels drets europeus, que és per on va aquest advocat, basant-se en que jo en aquell moment que estic corrent estic treballant, per tant estic donant uns serveis i com a treballadora que estic donant uns serveis tinc uns drets, i el dret d'ajudar també el tinc, i aquest dret se m'està tallant. Llavors, ja aniríem per aquí.
I això és interposar una demanda contra el COI?
Suposo que contra el COI i contra l'IPC, que és el Comitè Paralímpic Internacional.
I què et diu l'advocat? Que hi ha possibilitats que guanyeu?
Ell des del primer moment m'ha dit que quan rebessin aquesta carta que ell va fer, que sabrien que han perdut. Llavors, que tindrien les dues opcions, fer-ho més fàcil i anar a les bones o embolicar-ho tot més i anar a les dolentes. Però ell està molt convençut, des del primer moment, la primera conversa que jo vaig tenir amb ell, és que això estava guanyat. I en el meu interior també ho penso, que una persona com ell s'hagi posat en contacte amb mi, ho vulgui fer de tot cor, sense cobrar-me res, per amor a l'art, es vulgui exposar als mitjans de comunicació amb l'experiència i la categoria que ell té, no? I veure'l tan segur, a mi això em dona molta esperança de que sap el que fa, sap com moure's i sap els tempos en el que ens movem.
Perquè ara diríem no tenir aquesta medalla, la medalla de bronze, què t'ha comportat?
Bueno, a part de comportar-me a viure el moment romàntic, no? de la medalla, sí. Un podi davant de tot el món i davant de les meves filles que estaven allà, doncs a nivell econòmic doncs és un premi important que deixes de tenir.
Que són 30.000 euros?
30.000 euros el bronze, sí.
I que aquests 30.000 euros a tu t'ajudarien per fer què?
Home, qualsevol esportista, una ajuda econòmica és molt important, perquè al final és la nostra feina, és el nostre sou. Aquesta medalla també va acompanyada d'una beca, que és el sou que tens mensualment. Llavors, clar, sense el recolzament econòmic és impossible que els esportistes... podem portar la nostra carrera esportiva, no?, a fi.
I alguna altra oportunitat ha nascut de tot això?
Sí, realment ha estat increïble. Els mitjans de comunicació, a nivell d'empreses, a nivell de fundacions, de moltíssimes entitats s'han volcat i estic molt, molt, molt agraïda.
Estàs contenta?
Sí, sí.
I guanyaràs?
No sé si guanyaré, però la medalla, vull dir, no sé si la guanyaré, però he guanyat carinyo tan gran de tot el món que em sento molt reconfortada.
I has guanyat, Helena. I has guanyat avui l'Helena Congost al Divan.
Us volem donar les gràcies per fer novament líder d'audiència al Divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio els diumenges de 9 a 10 de la nit. Well, I know a man with nothing in his hands, nothing but a rolling stone. He told me about when his house burned down and he lost everything he owned.
Avui l'atleta Helena Congost i Mohedano és aquí al Divan. Ens ha triat aquesta cançó. Per què?
Mira, és una cançó molt especial que just escoltava abans de fer el primer Mundial de Marató, sí. Abans de la meva primera marató i abans de classificar-me pels Jocs de Rio, que van ser els primers Jocs Paralímpics on va haver la marató femenina, el 2016. I em queda aquell record tan maco, no?, d'estar patint, d'estar preparant la meva primera marató i llavors quedar subcampiona del món, que sempre la porto al cor.
Perquè t'anima, no? Clar, sí. clar. Va ser campiona paralímpica, a veure si ho dic bé, de marató a Rio 2016 i plata als 1.500 de Londres 2012. Però, de fet, havies començat a competir de molt més menuda, no?
Sí.
Quan va ser això?
Doncs mira, els meus inicis són a l'escola, fèiem campionats de cross, se'm donaven molt bé, m'agradava molt i res, ja vaig intentar convèncer els meus pares que m'apuntessin a córrer, els hi va costar una mica apuntar-me, però des de que ho van fer encara no he deixat de córrer.
Però a veure, ara jo em poso en la pell dels teus pares, no? I un campionat de cross, allà per mig de tot passes,
sí,
no?
Sí,
llavors,
sí.
Per mig de tot i corrent, amb poca visió, dona...
Crec que la meva mare pensava el mateix. No pots estar-te tranquil·leta i fer una altra cosa?
Sí, no, exactament. I llavors, com ho fas per fer una cursa de menuda? Un cross en el que tens molt poca visió i és molt important veure que hi ha terra.
Doncs mira, la manera que ho feia és que el meu pare anava per fora del circuit corrent al meu costat i jo per dins de les cintes, i si arribava algun punt allò que dubtava del camí, el meu pare cap aquí, cap allà, i ell anava corrent per fora i jo per dins del circuit. Així vam començar.
O sigui que sempre t'han ajudat els pares, eh?
Sí, podíem... el meu pare sempre...
O sigui, el teu pare també s'ha fet un atleta darrere
teu, no? No, gens.
Com que no? No, jo crec que sí, eh?
Gens, però quan era petit encara ho feia.
Amb l'ONCE t'ha ajudat molt a tu? Com ha anat això amb l'ONCE?
Sí, realment, quan vaig començar a fer atletisme, anava a un club d'atletisme, anava al club d'atletisme a Cornellà, i a partir d'aquí doncs, ens hem assabentat que l'ONCE feia esport, que existia l'esport paralímpic, i a partir d'aquí doncs, vaig començar a entrenar paral·lelament amb un club, que llavors vaig anar al club atletisme Gavà, i paral·lelament entrenava a l'ONCE els dissabtes. I bueno, a partir d'aquí de seguida vaig començar a anar a campionats internacionals, amb 14 anys vaig anar al primer mundial d'atletisme absolut, i aquí va començar l'aventura.
Als 14 anys vas fer el primer mundial, no? I a obtenir la marca mínima pels Jocs d'Atenes del 2004. Després va venir Pequín 2008, on ja vas quedar sisena. Total, 5 Olimpíades, no? Atenes del 2004. I què va passar amb els Jocs de Tòquio?
Aquí vam tenir polèmica.
Aquí hem de disparar de manera metafòrica. Perquè una altra cosa no es pot. Què va passar a Tòquio? Explica'm això, va.
Bueno, un any abans dels Jocs jo em quedo embarassada.
Sí.
Vaig entrenant. El Comitè Internacional m'havia convidat en els Jocs de Tòquio perquè era l'actual campiona el 2016. I a l'endemà de jo tenir la nena, el 10 de maig, doncs em truca una persona que encara a dia d'avui no sé qui és i em diu que no em porten els Jocs, que han decidit portar una altra persona. Punto. No em donen cap explicació més. Em toca assumir-ho. Dic, vale, no em porten els Jocs, però era... a l'hora de no portar-me els Jocs em diuen que com que és la meva tercera filla no tinc dret a tenir baixa de maternitat perquè ells ho han decidit així. Aquí em poso en contacte amb un advocat perquè considero que...
Això és la Federació Espanyola, eh?
Sí.
Molt bé.
Considero que això no es pot respectar, o sigui, no pots acceptar això. Pots acceptar que no et portin a uns Jocs, però no pots acceptar que per tenir un tercer fill, una empresa, sigui pública o privada, et digui que no et paga la baixa de maternitat.
Però a veure una cosa, és a dir, el que et van dir és que no confiaven que poguessis agafar la forma després d'haver tingut la criatura. Però això no és una qüestió de confiança, és una qüestió de veure si l'agafes o no. És un fet. És a dir, tens com estàs corrent, en quant temps estàs corrent, etcètera. No.
Ningú s'havia preocupat de si jo havia entrenat, si no, com estava, si jo creia que arribava, si no. No, ningú va preguntar res. Únicament van dir, et quedes sense joc, sense baixa i sense sou.
Molt bé, i el teu home què va dir?
Bueno, el meu home es va emprenyar molt perquè ell sap tot el que jo he lluitat, sap que si jo i el meu entrenador treballem, és que treballem de veritat, i si jo i el meu entrenador diem que arribem a una fita, és que arribem. I aquí va ser com un punt d'inflexió molt important perquè em vaig quedar sense recolzament, sense beca. A la meva vida aquí va ser un punt a part amb el Comitè Paralímpic Espanyol i amb la Federació Espanyola. Pensava dins meu que mai més tornaria a córrer perquè vaig quedar molt tocada emocionalment també, tota la vida donant-ho tot per l'atletisme, per aquesta federació, i en un moment donat i molt important et deixen fora així de fàcil. Directament confien en altres persones abans que en tu, quan sempre has estat guanyant medalles i sempre has estat a dalt dels podis. I res, la vida va continuar. Jo en cap moment vaig dir que ho havia deixat. Això sí, vaig aconseguir la meva baixa de maternitat, me la van pagar. I ara vam tenir fa un any i mig el petitó de la casa, en Lluc, l'únic nen, i el meu home llavors em va dir, Helena, i vols dir, no et veus amb cor de tornar a engegar, no t'engrescaries?
Fa un any i mig, o sigui, l'any 2023, eh?
Sí.
Quan va néixer en Lluc?
El 17 d'abril.
Sí, molt bé, i tu has corregut ara als Jocs Olímpics, que són a l'estiu, eh? O sigui, que feia un any i dos, tres mesos,
sí,
eh?
Sí, sí.
I et va dir, per què no ho intentes?
Perquè no ho intentes, és el que millor saps fer, ets la millor, torna, ho intenta. Quedava un any, i realment és molt, molt just un any, quan tornes de zero a posar-te al màxim nivell. Però dintre meu tenia un cuquet, no? Que jo crec que els esportistes d'elit l'ambició mai la perdem, i la il·lusió tampoc. I semblava una bogeria, però ens vam engrescar. Vaig parlar amb el meu entrenador, amb en Roger Esteve, i ens vam engrescar. El que semblava impossible, mica en mica, va anar prenent forma. El 18 de febrer vam fer la mínima pels Jocs de París a Sevilla.
Sí.
I després de 6 mesos, doncs, estava en el millor estat de forma de la meva vida competint als Jocs de París.
O sigui, aquí per estar en la millor forma de la teva vida has de tenir el Roger Esteve d'entrenador, el Jordi de marit i 4 fills.
Exacte. Ha sigut la clau de l'èxit.
I llavors ja t'hi tires. Perquè durant aquest temps, diríem, d'ençà del 2021 fins al 23, corries tu o no?
No, realment vaig quedar tan...
Tocada, no?
Sí, és que no, ni tenia ganes, ni tenia l'energia, ni l'empenta. A més, pensava, per què he d'anar a córrer o per què he de sortir a córrer si és que mai més tornaré a estar aquí, no? En el meu cor va quedar una ferida que era com, mai més vull tornar a formar part d'aquesta federació, mai més vull tornar a competir. I fins després de tenir en Lluc, que en Jordi em va començar a engrescar, en Roger també li va agradar la idea, i et dic el que semblava impossible, molta feina, molt esforç, molt sacrifici, i no només en Roger i en Jordi, sinó que m'han hagut d'ajudar els avis, amigues, cangurs, perquè al final 4 nens és molt difícil de portar, i a més, sent estiu, com eren els Jocs, sense escola, amb casals, però els petits encara no tenen casals. És un puzzle molt difícil d'encaixar, i molt, molt, molt agraïda a tothom el qui m'ha ajudat. I és la part que també em va fer mal, no?, quan em van deixar sense medalla a París, perquè aquest sentiment d'haver fallat a tota aquesta gent que t'havia recolzat...
Tu no.
Era gran.
Tu no?
No, ja.
Tu no?
Però el fet de no tenir aquesta medalla va fer mal.
Molt bé. A banda de l'advocat, el coi, etc., ara què ve? Que tu guanyis una altra medalla, quan serà això?
Doncs sí. En el moment que ens treuen la medalla a París, es queda tot...
Congelat.
Sí. Ho podria dir paralitzat. És que estàvem incrèduls de que jo podia estar passant. I clar, d'aquella medalla, d'aquella cursa, penjava el continuar, el que la meva carrera esportiva pogués seguir existint o no. Aquell mateix vespre, jo crec que gràcies als mitjans de comunicació i la pressió que va haver, el president del Comitè Paralímpic va fer unes declaracions, va dir que em recolzarien, que l'actuació havia estat magnífica i que, per tant, tindria aquesta beca. Això a mi em va tranquil·litzar molt, perquè això volia dir que tindria un sou i podia continuar amb la meva feina, no?, que també és el meu somni i és el que més m'agrada fer. Per tant, queden 4 anys, però jo crec que m'he d'anar a treure aquesta espineta.
Avui ha vingut l'Helena Congost.
Ojalá no se me olvide que me esperas a la vuelta de esta esquina, de esta calle, de esta plaza, de esta cuesta, y bostezas cuando digo que ya nada es lo que era, y cuando más lo necesito, haces broma del problema que...
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Pósate en mi, luciérnaga de aire.
I aquesta, la fe, aquesta fe, de què ve aquesta cançó que t'agradi?
Mira, bé, em recorda molt els meus nens.
Els teus nens?
Sí, sí, sí. Aquest moment d'estar embarassada, de la màgia, de sentir aquesta vida, de sentir que som un mes a casa, sempre m'ha inspirat molt aquesta cançó.
Aquesta i aquesta altra.
Comença un dia nou sobre les teulades, veient com balla la fosca amb la matinada.
Sort de tu, d'oques grasses. Aquesta també la saps cantar, eh? Jo ho sé, eh?
Sí.
Quina investigació, ho ha notat, eh? A veure, com ho fas,
això. Té tan valor que no té preu. Brindem per les persones que han deixat petjada.
No, ja no m'enganyeu.
Pel dia que ens emporta molt la nostra mare. I és igual que costi tant. No hi ha res gratis, però estem aquí.
Saps, Helena, escoltar-te jo crec que és terapèutic. Per tu no ho sé, espero que també. Però per la resta de la humanitat, diríem que ara et seguim, no? I penses, doncs, amb les seves dificultats, ha tirat endavant, té 37 anys, fa un any i una miqueta que va tenir la quarta criatura, i escolta, aquí ara amb l'advocat, el senyor Mucidi Bong, no?, que va guanyar el cas Bosman, que el tenim ben present, jo penso que torna a guanyar. Heu vingut de Vic avui,
sí, sí,
però
sí.
Vas viure molts anys a Castelldefels, no?
Sí, tota la meva infantesa doncs, vaig viure a Castelldefels, vaig anar a l'escola allà, fins que vaig anar al centre del rendiment a Sant Cugat, que és on vaig conèixer la meva parella, és de Vic, per tant...
Et cau la bava, quan parles
llavors,
de la parella.
Estic allà adoptada i ja no em moc d'allà, perquè ara quan ja vaig a Castelldefels, a Barcelona, ja... massa trànsit, massa soroll, massa correr. Ja estem molt, molt tranquil·lets.
Esteu molt bé a Vic, eh? Com són en Jordi i la Puri?
Bueno, són dues persones molt, molt diferents.
Sí?
No sé, persones que sempre han estat al meu costat. El meu pare sempre m'ha recolzat en tot, des de no, l'anècdota que us explicava de córrer amb mi quan tenia 5 anys, doncs ara ja no corre, però sempre que poden venir a veure'm recolzen, sempre ha estat al nostre costat. I, bueno, suposo que també els pares són els que, en certa manera, fan tenir el caràcter que tens, no?
Els pares i tu.
Sí, sí, per descomptat.
Els
per
pares
descomptat.
I tu, no? La resiliència què és?
Doncs aquesta força de tornar a aixecar-te després d'un mal tràngol i crec que amb això sóc bastant experta.
Jo que diríem que sí, eh? Com va anar a l'escola? Eres bon estudiant?
Sí. Sí, sí, sempre he sigut molt exigent. Diria que aquesta exigència que tinc a nivell esportiu, a nivell de mare, a nivell en tots els àmbits de la meva vida, també ho tenia de petita i també els tenia en tots els àmbits. Sempre he sigut bastant dura amb mi mateixa. I jo crec que moltes persones, a vegades som més durs amb nosaltres mateixos que no pas els de fora. Aquesta pressió, aquest sentiment de sempre voler estar a l'alçada, de no fallar, de... És...
Com era l'escola? A quina escola vas anar?
Doncs de petita vaig anar a l'escola Can Roca, de Castelldefels.
Sí? Era... I com era?
Doncs
tens
era
bon record?
Sí, sí, sí que tinc bon record. Era una escola petitona, al final acaba sent, no?, com una extensió de la família i sí, sí que tinc molt bon record.
I anaves a classe, a l'aula, amb altres criatures que no tenien problemes
no.
visuals? O com anava això? Et van donar un suport? Com ho vas fer?
No, era una escola... normal, jo sí que tenia algunes eines per poder adaptar els materials de l'escola, però realment aquí ja va començar la meva supervivència, aquí a l'escola.
No ha de ser fàcil, eh?
No, realment m'havia d'espavilar molt jo sola per poder fer el que feien tots els nens, i a més allò quan ets petit, no?, que no es noti, que no em tractin diferent, que no em diguin res, són moments molt macos, perquè al final l'escola és un lloc on crec que tots els nens han de ser feliços, però també moments complicats, que és on ja comences, no?, a això que deia, a sobreviure, a enginyar-te eines per poder continuar.
Posa'm una eina que t'haguessis inventat per poder continuar, tu que no veies la pissarra, per exemple.
Bueno, jo sense dir res, moltes vegades m'aixecava de la cadira i m'esteia al terra davant de la pissarra sense que ningú em digués res.
Per veure-la.
Sí, i em posava a copiar la pissarra asseguda al terra. perquè potser la classe estava a la tercera filera, llavors jo m'aixecava i me posava allà.
I què et deien les altres criatures, els companys?
No, crec que ningú deia res. Jo al principi havíem pensat que com va aquesta i després no, ja s'ho sabien, ara s'aixecarà i es posarà allà.
I ja està.
Sí, després potser tocava fer algun exercici als llibres i jo no els veia, llavors bueno, potser feia veure que ho feia i quan arribava a casa llavors amb calma ho feia.
Amb calma ho feies, eh? La mare i el pare t'ajudaven?
Sí.
A què es dediquen la mare i el pare?
Doncs la meva mare és cuinera i el meu pare és comercial.
I tu saps cuinar?
Sí.
Sí?
Sí, déu-n'hi-do. Fem més menjar de supervivència a casa i tot molt, molt senzillet, perquè és el que m'agrada i a mi és fent esport, doncs, a vegades sé que...
Et convé una determinada dieta.
Sí, llavors els nens, doncs, bueno, pues, també al final reben, no?, el que toca a casa, és el que hi ha per tots.
Però a veure, esportistes professionals a casa no n'hi havia.
Bueno, en Jordi era, era esportista també.
El teu pare?
No, el meu home.
Home, sí, però de menuda, vull dir, saps?
No, de menuda no. Era de jo menuda, sola, no. Jo sola.
Com que el pare també es diu Jordi, ara
m'he fet un embolic. Sí, no, i el sogre, això us donem un embolic de Jordis a casa.
Jordis, digue'm el nom dels teus quatre fills, va.
Mira, la gran es diu Arlet, que té 6 anys, després ve l'Abril amb 4, després ve l'Ona amb 3 i en Lluc amb 1.
Ara digue'm una cosa de cadascun d'ells, de l'Arlet, que la defineixi.
L'Arlet, sensibilitat. És molt sensible. Té un sisè sentit molt maco.
L'Abril.
L'Abril és energia pura. Sí. Té una empenta increïble.
L'Ona.
L'Ona, feliç.
I finalment en Lluc.
I en Lluc, molt carinyós i molt trapilla. Sí, encara és molt petit i és un terratrèmol de nen.
Avui un somriure i rere el somriure l'Helena Congost.
El divan amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Aquesta la balles? Què tal balles, tu? Com balles? Balles bé
com
o no?
Com puc? No, corro millor.
A veure, jo segur... És difícil equiparar una altra activitat a córrer. Mira. Vull veure riure, que el teu somriure em curi les ferides. Els teus ulls, eh? Per què ens l'has triada?
Perquè, bueno, des que tinc fills, no? Veure la vida amb els seus ulls, amb el que ells veuen, amb el que ells senten, amb aquesta vitalitat dels infants, no? I allò que diu, doncs, veure el teu somriure és la meva força. I ho són ells, totalment.
Entre totes les persones... Tindrem un cinquè fill o no?
Sí.
M'ho imaginava! I quan serà això del cinquè fill?
No ho sé, això no ho sé. Això ja no ho sé perquè el Comitè Paralímpic, el contracte, això ens ho posa difícil a les dones, però...
Què diu el contracte? El contracte s'hi fica amb si tens fills o no? No hauria de ser amb les marques que fas?
Sí, però tu signes un contracte d'una empresa privada en el que posa que només pots tenir un fill cada cicle olímpic. És a dir, un fill cada 4 anys. És el nou contracte que han posat ara i llavors...
Doncs... Però això tu no ho has complert, eh?
No, és que fins ara no hi era. Fins ara no hi era. Diu en Jordi que ho han posat per culpa meva.
Però quina barra? Per això deu ser contrari a l'Estatut dels Treballadors. Digue-li a l'advocat, això ja li has dit.
No, però seria un altre tema per obrir.
Però digue-li que tu vols tenir una altra criatura i què fem? Que impugni! Vols que firmem? Que impugni aquesta llei! Però que carai, s'han cregut! Que s'han cregut, home! Però com es poden ficar que només tinguis una criatura per joc olímpic?
Bueno, jo penso les noies jovenetes, no, que pugen, que vulguin formar una família, els fills es portaran 4 anys entre ells.
Ah, perquè això només afecta les noies?
Clar, els homes, com que no, el seu rendiment esportiu no s'ha afectat, doncs...
Però veure una cosa,
és igual.
El rendiment esportiu es mesura amb temps, amb marques, no?
Quan tu et quedes embarassada, doncs deixes de ser... com una moneda, no?, de canvi per les federacions, per les empreses, pels patrocinis, és com que desapareixes del món de les competicions i s'obliden bastant de tu. Llavors, sap greu dir-ho, i jo com a dona ho he patit, però jo en el moment que vaig decidir ser mare vaig desaparèixer, i en el moment que he volgut tornar he començat de zero, com si ningú sapigués qui sóc, com si mai hagués fet res la meva carrera esportiva.
Però això no pot ser, no pot ser. En el primer quart de segle del segle XXI, això no ha de continuar així.
No, i és molt lamentable. I a les empreses jo crec que ara els hi surt igual, no? Contractar un home que una dona perquè les baixes s'han equiparat, però clar, a nivell esportiu afecta el rendiment, afecta els patrocinis, a les empreses, que al final és l'economia, no?, que sustenta un esportista. I moltes dones... al final són mares de molt grans perquè decideixen ser mares un cop han acabat la seva carrera esportiva.
Anem bé, Helena, tu vas bé.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. 16a temporada.
Estem veient aquesta pel·lícula, Million Dollar Baby, que ets com tu, m'entens? Molt Clint Eastwood aquí. Per què ens has triat la pel·li?
Al final és la lluita constant, no?, d'una noia que vol ser una cosa, que li diuen que no pot, que no ho aconseguirà mai, i ella confia en ella mateixa, en el seu interior sap que ho pot fer, i a base de patir, de lluita, d'esforç i de trobar el millor entrenador, no?, i el millor entorn, ho aconsegueix.
I el millor entorn, eh? Millor entorn efectiu, també, eh?
I tant.
Els efectes, fins a quin punt tenen a veure amb el teu rendiment, amb qui tu ets, amb el que sents?
Doncs al final l'esport, i suposo que qualsevol feina, quan tu has de rendir al màxim, en el meu cas físicament, és molt important també com estàs a nivell emocional, perquè has d'estar disposat a donar-ho tot, a patir, i si emocionalment el teu cap no és el teu millor aliat en aquell moment, si el teu cap no et diu endavant, 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 tiraries la tovallola.
Avui ha vingut l'Helena Congost al divan. Ens ha triat músiques, pel·lícules i llibres. Fa molt de temps, en una terra llunyana, vivia un cavaller que es tenia per bo, amable i afectuós. Feia tot allò que fan els cavallers bons, amables i afectuosos. Lluitava contra enemics que eren dolents, vils i odiosos. Matava dracs i salvava velles de miseles en perill. Quan la feina de cavaller minvava, tenia el vici de salvar de miseles encara que no volguessin ser salvades. I així, encara que moltes dames li estaven agraïdes, moltes altres estaven furioses amb ell. El cavaller ho acceptava amb filosofia al capdavall. No es podia contentar tothom. Aquest cavaller era famós per la seva armadura. Reflectia uns rajos de llum tan intensos que els vilatans asseguraven haver vist el sol sortir pel nord i pondre's per llevant quan el cavaller anava a la guerra. I ell anava a la guerra sovint. Tan bon punt sentia parlar d'una croada, el cavaller es posava la seva lluent armadura, pujava el seu cavall i sortia al galop en qualsevol direcció. Tan il·lusionat estava que de vegades cavalcava en diferents direccions al mateix temps. El dilema del cavaller, aquest moment, del cavaller de l'armadura rovellada de Robert Fisher. Per què ens has triat aquest llibre?
Mira, és un llibre petitet, molt finet, que sembla molt senzill, però després té un fons molt maco, molt important, i bueno, uns missatges, no?, de sempre, de força, d'empenta, de mirar-se endins.
Sí.
M'agraden molt perquè em sento molt identificada. I al final és el dia a dia, és la lluita, és la inspiració teva i tu cap als altres, és la inspiració teva pròpia, no? A vegades t'has de parlar molt per poder seguir endavant, t'has de donar molts inputs, i a vegades la inspiració, doncs res, una frase, un llibre, una cançó, són suficients.
El maratonià psiquiatre Rojas Marcos escriu que som el que ens diem a nosaltres mateixos. Avui ha vingut la campiona Helena Congost.
Top qualifiers from UC Berkeley.
How you doing? You together?
You did something that none of us can completely wrap our heads around. You know that, right? I mean, it's like a miracle or something, Dano. Whatever you learn, man, whatever that guy taught you, you think...
Estem veient El Guerrero Pacífico de Víctor Salva. Per què ens l'has escollida, Helena?
Doncs és que tot va en la mateixa línia, va en la mateixa línia d'esforçar-se, de continuar, de no donar-se per vençut, no? De veure la força interior que tenim. És el que a mi m'inspira i és el que... I és el que us he triat perquè molta gent que ens escolti pugui inspirar-se, no? Que tots en algun moment tenim aquest sentiment i aquesta sensació de llançar la tovallola, de jo no puc amb això, això no és per mi, mai podré, però hem de tenir aquella veueta a dintre, no? Que et digui si pots, segueix, i si cal envoltar-te de 10 persones, t'envoltes de 10, si cal 20, si cal 3, és igual, però sempre... Allà dintre, aquella veueta l'hem d'escoltar i l'hem de seguir.
¿Se puede empezar una vida nueva con una armadura agujereada y una espada rota? No lo sé. Yo solo conozco mi historia, que es una entre millones, una más simplemente. Pero si algo sé con certeza es que ahora estoy dispuesto a intentarlo. Estoy decidido a empezar a construir sobre la tierra devastada que era mi vida hasta hace pocas semanas, es decir, hasta que conocí la historia de Kyo y su determinación para conquistar el valor perdido. Tal vez sea pretencioso por mi parte creer que esta historia, que es tan solo la mía, puede ayudar a otros hombres y mujeres, pero sospecho que en el fondo no somos muy diferentes unos de otros. Y si esto es así, una modesta y tenue luz puede llegar a ser para algunos un faro en medio de la más terrorífica oscuridad. De hecho, pienso que todos somos extraordinariamente parecidos, pues nuestros miedos más elementales nos igualan. Ese es el gran tema, el miedo.
Al diván amb Sílvia Còpolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
I tu has tingut por moltes vegades, Helena?
Moltes vegades. O sigui, com diu aquest llibre, segurament tothom i cadascú té les seves pròpies pors i potser moltes se'ns assemblen, i la diferència està en què fem, no?, amb aquesta por. Si deixem que ens aparti del camí, si deixem que s'apoderi de nosaltres i ens paralitzi, o si som capaços de, tot i tenir por, continuar, i tot i tenir por, anar cap a aquests somnis que potser són més grans que la por.
Estàvem llegint la primera part, Miedo, del primer encuentro del valor del samurai, de Josep López Romero, i efectivament afegeix que la por és una aliada quan ens avisa d'un perill, però deixa de ser una aliada quan s'instal·la en la nostra vida i la presideix. Què és necessari? El miedo, la por, és necessària quan fa aquesta funció d'alerta, però que és un amic indesitjable quan s'extralimiten les seves funcions i acaba contaminant la teva voluntat i la teva il·lusió. En quin moment has tingut por? En quins?
Doncs moltes vegades. He tingut por abans de competir en uns jocs, perquè et jugues moltes coses i no només teves, sinó del teu entorn, del teu entrenador, del teu equip. He tingut por quan he tingut nens, he tingut por doncs, potser quan m'he quedat embarassada, no? Por de perdre aquella petita vida que està dins teu. He tingut por doncs, quan he volgut fer alguna cosa que potser la meva discapacitat m'ho impedia i no sabia com gestionar-ho. I potser ho havia de dir, tenia por a dir-ho i no sabia què passaria, o moltes vegades també por a enfermetat de familiars, a situacions complicades. Jo crec que tots tenim un pors i al final és fer que la il·lusió sigui més gran que aquesta por.
Avui al divan la campiona Helena Congost.
El divan amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio. 16a temporada.
Marxeu a poc, que no s'adoni que estem sols. M'allunyo del meu cos, el teu batec ho inunda tot. I ballem sobre els records, i s'esvaeix la por.
Mira! La por que s'esvaeix en Joan Dausà per si demà no surt el sol. En algun moment has tingut aquesta impressió que demà pot no sortir el sol?
Sí. Precisament aquest estiu, bueno, quan sentia que la meva visió podia desaparèixer, vaig tenir aquesta sensació de aprofita cada instant, perquè potser demà no hi és i no pots veure el que veus avui, no? Ai, m'emociona molt aquesta cançó. I és això, aprofitem abans de que demà pugui passar alguna cosa, no? I no la tinguem.
Si se'ns emporta aquest dolor, agafa't fort aquest segon que ens enlaira per començar de nou.
I no hi ha algun investigador que vegi una manera d'aturar que vagis perdent la visió?
No, aquesta malaltia ara mateix no té solució, per desgràcia. Suposo que no interessa, o no hi ha molta gent que ho pugui tenir, perquè surti a compte a investigar-ho. I res, és aquella sensació que et comentava, no? De per si de cas ho perdem tot, doncs aprofitem-ho, lluitem-ho. I al final també, no sé, la sensació d'una abraçada, no? D'allò que et reconforta per perdre aquesta por.
Aquesta música, no? Tens Dragons, no? Els Imagine Dragons, és molt potent, eh?
Aquesta cançó és París.
Ah, aquesta cançó és París.
Last of all, when the lights fade out, all the sinners crawl, so they dug your grave in the masquerade, looking calling out at the mess you've made. Don't wanna let you down, but I am hellbound. Oh, this is all.
París. Més enllà d'aquest moment que hem explicat i de la cursa, quins records et porta?
Aquesta cançó és la preparació d'aquest any. Ha sigut un any només d'entrenar per anar a aquests jocs. Un any molt potent, molt intens, de molta energia, de donar-ho tot, no? Molt il·lusionant, perquè vèiem que les coses estaven anant bé, que estàvem treballant superbé després de 8 anys d'aturada en competicions internacionals. I aquesta cançó per mi és força i és energia, i me l'he posat molts dies per entrenar. Aquest any he entrenat molts dies amb el meu entrenador, en Roger, ell en bici, jo corrent, i a la bici...
Ah, ja ho entenc, ja, pobre xicot.
A la bici portàvem un altaveu i jo li feia una llista de reproducció a l'Spotty, sí. I ell portava l'altaveu a la bici, i bueno, quan sonava aquesta i algunes altres així molt energètiques, de sobte l'entreno sortia molt ràpid i m'embalava, m'emocionava i em donava molta força.
I notes quan estàs corrent que a vegades que tenim dubtes o coses que no veiem clares, corrent es clarifiquen?
I tant.
Explica'ns-ho això, va, que això, que m'ho digui una campiona, va.
Al final, anar a entrenar, a mi em sembla una mica com la gent que va a meditar o a fer ioga. Per mi anar a entrenar és desfogar-te totalment. Pots començar a córrer amb 100 problemes, i a mesura que va passant l'estona aquests problemes van disminuint, i acabes a l'entrenament esgotat físicament, però el cap ben lúcid, ben net, has arreglat el teu món i el de 10 més mentre corries, vas parlant amb tu mateixa, t'entra una
lucidesa. Sí, lucidesa. Sí.
Quan estàs corrent, molt important, i t'inspira, de cop veus les coses molt més clares, al mateix moment que físicament t'estàs cansant, acabes esbufegant, suant, no? També és com que neteges físicament el cos. És una meditació i una neteja interna molt, molt gran. Jo crec que també això és el que enganxa molt al córrer, que cada vegada hi ha més aficionats a córrer. Jo crec que una de les parts és que t'aïlles de tot, no? És la teva teràpia en aquell moment. No ets mare, ni ets mestre, ni ets periodista, ni ets metge. Estàs corrent, estàs tu amb tu mateix, amb l'aire que et dona la cara, amb els teus pensaments, cadascú els seus. I pots estar corrent de costat amb una altra persona que té totalment uns altres pensaments, però tots alhora estem fent el mateix, no? Ens estem esforçant, estem donant tot físicament, i el cap acaba com una patena. Arribes a casa preparat per escriure, per estudiar, per treballar...
Escrius?
Sí, moltes vegades sí.
I alguna cosa en forma de llibre per publicar, com ho tenim?
Potser serà un dels projectes següents, macos, i crec que moltes coses per explicar amb tantes experiències que hem viscut.
El 2025 tindrem el llibre?
No ho sé.
Com es dirà?
No ho sé.
Què estudies?
No, jo sóc mestra.
Ets mestra, eh?
Sí.
I fer de mestra?
No, perquè al Comitè Paralímpic Espanyol una de les normes que hi ha és que si tu tens una beca professional d'esportista és dedicació exclusiva, és a dir, no pots treballar, no pots tenir una altra feina. Ara no sé si aquest any ha canviat, igual que la norma de la maternitat.
Però... Estic d'aquest comitè fins al capdamunt, eh?
Però fins ara era
perdonin,
així.
Perdonin, però els hi dic, eh? Sí.
Fins ara era així, llavors m'he dedicat, quan he tingut beca, m'he dedicat a entrenar. I no, he treballat un any només. I és una dels agreujants també de la vida professional dels esportistes, no? Perquè fins a dia d'avui no cotitzes. Llavors tens les teves beques, però després, un cop acabes la carrera esportiva, la teva vida laboral està zero. I, bueno...
Que no cotitza l'empresa? No cotitzen? Ells no cotitzen?
Ells sí cotitzen, nosaltres no.
Però és cobres amb una nòmina, vull dir, tot això és en blanc, diríem, no?
No, al final és una beca que no...
La beca no cotitza?
No.
Si li poséssim de nom salari, llavors hi hauria una part que
llavors
seria
sí.
La cotització.
Llavors, sí.
Podem fer, no sé, alguna cosa i firmem perquè sigui salari en compte? Jo firmo, eh?
Estem treballant, s'estan fent salari. Projectes, empentes, però
a
sobretot...
Tot l'advocat ja té tres coses, ara.
Té molta feina, aquest home.
Ho estic dient, eh? Molt bé, llavors, ara venim de l'estiu de París, 2024, però, més enllà de que vol que pugui decidir el coi i bla, bla, quines altres curses tenim apuntades?
Doncs aquest estiu hi ha Campionat del Món.
Sí?
El següent
aquest
europeu.
Aquest estiu serà el 2025.
Sí,
o sigui,
sí.
Quan dius aquest estiu, tu ara penses...
Ja en el següent, sí.
Ja, sí, Campionat sí. Del Món, molt bé. Tindràs 38 anys ja, esclar.
No, encara no.
Després què vindrà?
Doncs el 2026, Campionat d'Europa.
Sí.
Llavors el 2027, Campionat del Món, i el 2028, dels Jocs de Los Angeles.
I als Jocs de Los Angeles tindràs 41 anys.
No, encara no.
Tindré 40, sí. A punt dels 41,
sí,
ja, eh?
Sí.
I tu creus que mantindrem aquí?
Espero. Això serà feina del meu entrenador, perquè és ell el que mana i jo intento veir el que ell diu.
Ja, llavors... Però tu t'hi veus.
Sí, sí.
Llavors, l'entrenador... La dieta, què fem de dieta? Et veig primíssima, esclar, tot això.
Això és la feina del nutricionista, jo de l'ego.
El nutricionista això ho té controlat.
Sí. Cadascú ha de fer el seu...
Ja. I el nutricionista continua, diríem.
Sí. Sap no el despedim.
Aquest no l'acomiadem,
no.
Tenim l'entrenador, el nutricionista, qui més tenim en aquí que es cabelli?
Bueno, haurà d'haver un guia, que tampoc sabem qui serà.
Clar, perquè llavors... el guia ha d'estar entrenat per aguantar, no?
Sí, ha d'estar. Ha de treballar molt.
Ha de treballar molt, eh?
I llavors hi ha els companys d'entrenament que també ajuden, donen empenta, fan riures i també són la força del dia a dia.
Quin temps vas fer ara a París?
3:00:48.
I què voldries fer d'aquí 4 anys?
Doncs...
Hem de baixar les 3 hores.
Apropar-me al màxim a 2:50. Sí, no, és que,
no,
és que ja havíem de baixar de les 3 hores. A París ja estàvem preparats per baixar de les 3 hores.
2:50.
Els contratemps van portar a fer aquesta marca, que no era la que teníem preparada.
Llavors ja no seràs medalla de bronze.
Esperem que no.
Més amunt, no?
És l'objectiu. Mira, tu quan et lleves al matí ho has de donar tot, sempre penses en els esgraons més alt, perquè si no és suficient per llevar-te i deixar-te la pell cada dia.
Clar, no hi ha prou incentiu si no puges un esglaó.
No.
Ja, o sigui, el temps va en contra, aquests del coi, diríem que també, etcètera. Però tu...
Però parlàvem de resiliència, no? Doncs hem de continuar, hem de lluitar i hem de treure'ns, ja et deia, aquesta espineta d'ara, així que no queda una altra.
Clar, perquè hem de fer 2:50, no? A Los Angeles.
Bueno, el més proper que es pugui, vol dir, pot ser 2:55, 2:58 o 2:53, però ja toca baixar de les 3 hores, que això ja no pot ser.
Hem de baixar de les 3 hores.
Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un pas.
Això ho escriurem.
Tant de bo.
Això serà. Tu inventa't, que la gent firmem, que fem coses. Digue-li a l'advocat que anem allà. Oi, que bé, tu em tornaria a agafar una pancarta, jo. Ja m'hi veig, eh? Allà davant d'on tenen la seu, els del COI. de Madrid.
Doncs no ho sé, no el tenen. Ara no sé si estan a Brussel·les, no sé si estan a França, no sé on són, però els anirem a buscar.
Els anirem a buscar i ens hi posarem al davant. Helena, moltes gràcies. Segur que ho aconseguiràs.
Tant de bo.
Gràcies per venir avui al divan, gràcies per ser i fer tot el que fas, gràcies perquè aquest somriure i l'empenta és un exemple. És que avui sortim d'aquí tots plegats. Escolta, va, què dius, que ens hi tirem? Gràcies, de
debò. Moltes gràcies.
I endavant sempre. Gràcies.
Gràcies.
Darrere la campiona, Helena Congost Mohedano, Josep Lluís Santiso, els sols, muntatges, les gravacions, tot això, l'Albert Castellví que coordina i riu, mira com riu, mira com riu, Blai Mercè, que aquí ens ho ha documentat, i Sílvia Coppola, que ha vingut. Bueno, jo aquesta, aquí diríem una llista de Spotify per córrer, tu creus
tant,
que si me la devies deixar?
Sí,
també m'ho aniria molt bé.
Que va ser fàcil, t'estic cantant la nostra història en un paper. Marxaré recordant tots aquells dies i amb el somriure que tu sol sabies fer.
Al divan amb Sílvia Coppola de Catalunya Ràdio, som líders. Moltíssimes gràcies.
Escriurem que tot no va ser fàcil. Cantarem la nostra vida en un paper. Marxaré dels que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil. Cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem caminant per les estrelles i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil. Cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem amb el somriure que tu sol sabies fer.
Marxeu a poc, que no s'adoni que estem sols. M'allunyo del meu cos, el teu batec ho inunda tot. I ballem sobre els records i s'esvaeix la por. I ballem aquells acords com si fos el primer cop. Però si demà no surt el sol, per si demà s'esborra el món, deixa que et parli de la sort. Amor, t'estimo, potser no t'ho he dit prou. Però si demà no surt el sol, si se'ns emporta aquest fort aquest segon que ens enlaira per començar de nou. Ara, 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 per començar de nou.
Somriure amb curi les ferides.
les grans i canti els dies d'amor entre totes les persones i els ocells que el cel s'enlaire, tu i jo emprenem el vol. Vull veure riure, que el teu somriure em curi les ferides, sentir-te a prop quan estic lluny. Jo vull veure la vida en els teus ulls, que jo no vull més ni si no són amb tu.
Sobre les teulades, veient com balla la foscor amb la matinada. La teva pell brillant com una estrella errant. Jo vull quedar-me a viure entre les teves mans. Un crit a l'univers i se trenca la veu. El nostre amor té tant valor que no té preu. Brindem per les persones que han deixat petjada, pel dia que ens va portar molt la nostra mare. I és igual que costi tant, no hi ha res gratis, però estem aquí, tu al meu costat, enamorant-me d'aquesta vida que estem vivint. I és igual, estem de guais, que sembla un somni, però està passant. L'angoixa marxa i mira de lluny, però no m'espanta si estic amb tu. Les fulles aguantant el cel, vull ser feliç sense entendre res. El pes que tinc de volar ser qui vull ser no em serveix. Comença un dia nou amb el taronja de fons. Tot allò que cou em fa ser així com sóc. Vull sentir que en tinc prou en saber que ho dono tot i que queda temps per fer-ho millor. I és igual que costi tant, no hi ha res gratis, però estem aquí, tu al meu costat, enamorant-me d'aquesta vida que estem vivint. I és igual, estem de baix, que sembla un somni, però està passant. L'angoixa marxa i mira de lluny, però no m'espanta si estic amb tu. La sort que tinc de tu, la set que tinc de tot, un punt de llum, un pou de pols. Fes-me tocar el sol fins que em cremi. Fes-me creure en tot fins que em trenqui. La sort que tinc de tu, la set que tinc de tot, creure en tot. Sort en ti.